Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Colòmbia són els principals països d'origen dels refugiats que arriben a Sabadell. Així ho ha constatat la delegació local de Creu Roja. La tècnica d'intervenció social de l'ONG, Imma Pozo, ha apuntat les raons que han fet créixer la xifra de demandants d'asil d'aquestes procedències.
Sí que potser Venezuela és més gran política que hi ha a Venezuela i Colòmbia seria més aquest tipus, no? El tema de les guerrilles que hi ha a Colòmbia, que el que fan és expropiació de les terres d'aquestes famílies.
Però aquest no és l'únic canvi que ha detectat l'entitat i és que també ha confirmat que en el darrer semestre de 2018 el volum de peticions d'asil ateses per Creu Roja ha ascendit fins a la 90, unes xifres mai vistes abans a la ciutat. Així encetem el Notícies Migdia d'avui, dilluns 25 de març, que arriba carregat de temes.
Titulars.
Preocupació de la Federació d'Associacions de Veïns per l'impacte que podria arribar a tenir la instal·lació d'Amazon a Barberà del Vallès. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia. La FAP ha sol·licitat als ajuntaments de Barberà i de Sabadell que paralitzin els permisos de la planta. Manuel Navas, reescollit recentment president de l'entitat, ho ha explicat avui al programa Al Matí de Ràdio Sabadell.
Le hemos remitido ya como coordinadora del Movimiento Vecinal del Vallès sendos escritos al alcalde de Sabadell y a la alcaldesa de Barberà del Vallès, que son los que vendieron los terrenos, para que igual que se han dado los permisos de construcción, se paralicen los permisos de actividades hasta que no se haga un estudio real, serio y riguroso sobre el tema de la movilidad. De entrada, todo parece indicar, nos lo han dicho verbalmente, aún no tenemos por el escrito, pero que Barberà del Vallès ha dado respuesta positiva a este requerimiento por parte del movimiento vecinal. Sin embargo, el señor Sarracán aún no se ha dignado a comentar absolutamente nada al respecto.
La redacció de Navas coincideix amb la commemoració del 50è aniversari de la Federació.
Atropellament mortal a Torre Romeu.
Un conductor que conduïa sota els efectes de les drogues va embestir dues ancianes ahir al migdia mentre esperaven en una parada d'autobús molt proper al cementiri. A conseqüència d'atropellament, una dona de 86 anys va morir i una altra de 85 va resultar ferida greu. L'home ha estat detingut, acusat d'un delicte d'homicidi per imprudència greu i per un altre de lesions.
Un punt separa el Sabadell del descens a falta de 8 jornades per al final. Ahir l'equip per l'equip va claudicar a Bunyol, sumant així la 7a derrota consecutiva fora de casa.
Fa gairebé 4 mesos que el conjunt sabadellenc ni tan sols puntua lluny de la nova Creu Alta. La resta de la jornada va acompanyar per no veure abocat l'equip a la zona de descens, però ha comprimit més encara la zona baixa amb 9 equips en tan sols 4 punts. En parlem a partir de les 2 al programa Hotel Suís.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Obrim pàgina de serveis. Comencem per la previsió meteorològica. Sembla que es continua instal·lada la primavera amb temperatures molt suaus. Ens confirma si aquesta tendència es mantindrà de cara a les pròximes hores i les pròximes jornades. La Carme Farnell. Molt bon dia, Carme.
Bon dia. Continuem parlant d'un ambient força primaveral amb aquestes temperatures que s'estan movent entre els 20 i 22 graus entre el litoral i prelitoral i més que han de pujar de cara a aquestes properes hores. Podran fer-ho fins als 24 o 25 graus, però també cap a l'interior, on ara encara mantenim un ambient tirant a temperatures més baixes, també pujaran fins als 24 o 25 graus de cara al migdia. Un ambient molt suau que s'ha de mantenir de cara a la tarda, sí que les temperatures començaran a baixar a mesura que avanci la tarda i també serà el moment quan creixeran algunes nuvolades en punts del Prepirineu. Nuvolades força inofensives no han de deixar ruixats i tan sols deixaran momentàniament el cel mig ennuvolat. De cara al final del dia es formaran alguns núvols baixos entre el Camp de Tarragona i comarques de Barcelona que tampoc han de deixar precipitacions i es formaran sobretot degut a l'entrada de vent d'aquesta tramuntana que a hores d'ara està bufant ja, però de cara al final del dia guanyarà més força aquesta tramuntana, a la vegada de cara demà ens farà baixar més les temperatures. També cal dir que cap a la cara nord del Pirineu el cel s'ha d'anar quedant més tapat de cara a la tarda i fins i tot de cara al final del dia podria escapar-se alguna precipitació de caràcter feble. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I quina és la situació a aquesta hora al transport públic? Alguna incidència? David de Toro des del Transmet, molt bon dia.
Molt bon dia des del Centre d'Informació Transmet. Doncs al marge del tall de les línies T5 i T6 del Trambesòs entre Clòries i Can Jaume Andreu amb servei alternatiu de bus llançadora, la resta de línies de tramvies, metro, autobusos, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya circulen amb normalitat segons els diferents operadors. De moment això és tot des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, David. Molt bon dia. I pel que fa al trànsit, tranquil·litat a aquesta hora a la xarxa viària catalana. Cap incidència a l'autopista del Vallès. Només cal destacar que està tallada la carretera BB-3003 a Sant Joan de Vilatorrada per la retirada d'un vehicle accidentat. I això provoca alguns problemes en aquest punt, a diferència del que ha passat a la C-25, on ja s'ha normalitzat el trànsit a l'altura de Santa Maria d'Oló i en direcció a Vic.
La notícia del dia.
La situació política de Veneçuela i la pressió de les guerrilles a Colòmbia ha disparat el nombre de refugiats que arriben a Sabadell. La majoria dels 88 sol·licitants d'asil atesos a la Creu Roja durant l'últim semestre de 2018 són d'aquests dos països. Amb tot, l'ONG ha registrat una xifra mai vista de persones en aquesta situació, en contraposició amb els 15 atesos durant la primera meitat de l'any passat o amb els dos refugiats del 2017.
Creu Roja Sabadell no té un programa específic d'asil, però sí que disposa de molts altres recursos per ajudar els sol·licitants, des d'un programa per trobar feina, el de tramitació de documents oficials o la recerca d'habitatge. La tècnica d'intervenció social de l'ONG, Imma Pozo, assenyala que el més difícil és atendre els refugiats en situació d'extrema vulnerabilitat, que suposen un 23% dels que arriben a la ciutat.
No és el mateix que vingui una persona a demanar asil, que hi ha a vegades que són persones soles, és molt més fàcil perquè aquestes persones sempre tenen algun conegut i es poden quedar a casa d'aquest conegut a viure, però el gran problema ve quan venen famílies, vale? Que això també tenim molt, famílies que venen pare, mare i fills, normalment venen o un o dos fills. Llavors, en aquests casos, són els casos de més vulnerabilitat, no? Perquè, bueno, a vegades puntualment sí que poden estar a casa dels familiars uns dies, unes setmanes, però, esclar, quan porten un mes, aquesta família s'ha de buscar un lloc on anar a viure.
Tot i que la crisi dels refugiats s'associa en països com Líbia, en els últims dos anys només s'han atès dues persones provinents d'aquesta zona. Pozo explica la situació dels atesos en aquests moments.
Les famílies que venen aquí són de Latinoamèrica, són de Venezuela, Colòmbia principalment, també hi ha alguna família de Hondú, Perú, San Salvador, però principalment sí que és Venezuela i Colòmbia. I, bueno, el que ens comenten les famílies, en el cas de Venezuela, és més a nivell polític, no? O sigui, tota la situació a nivell polític que hi ha en el país. I en el cas de Colòmbia, sí que, bueno, és tema de famílies que, bueno, allà a Colòmbia, pues, hi ha el tema de les guerrilles, no? Que el que fan és expropiació de les seves terres, expropiació de vivendes, és més aquest tema, no?
L'idioma és un reclam per a les persones de Llatinoamèrica a l'hora de buscar asil, però per què Sabadell?
Normalment, quan venen aquí, és perquè tenen algun conegut. No és ni familiar, eh? La majoria dels casos no parlen de família, però sí que parlen d'algun conegut. Aquestes persones que venen surten del país sense res, o sigui, a vegades no tenen temps ni de fer la maleta, o sigui, surten en condicions d'extrema urgència, i tenen algun conegut aquí a la ciutat i per això venen a Sabadell. Clar, aquest conegut el que li fa és poder oferir l'allotjament durant una estada, diguéssim, curta, unes setmanes, com a molt un mes.
Els mesos de gener i febrer, el nombre de sol·licitants d'asil que arriben a Creu Roja Sabadell s'ha frenat, però aquest mes de març s'han tornat a disparar. Els casos més greus es deriven al Servei d'Atenció als Immigrants, Emigrants i Refugiats de Barcelona.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
El conflicte entre la Junta Electoral de Zona i l'Ajuntament de Sabadell per la pancarta i els llaços grocs dels equipaments municipals s'hauria de resoldre avui. En principi, la Junta ja ha instat l'equip de govern a retirar tots els símbols partidistes, inclosa la pancarta que demana la llibertat dels presos polítics de la façana de la Casa Consistorial, un text que l'Ajuntament va recórrer la setmana passada sense que, de moment, s'hagi publicat la seva resolució. Pere Gallifa, bon dia.
Bon dia. Tampoc ha transcendit si la Junta Electoral de Zona ha fet aquesta aquesta petició a l'Ajuntament d'ofici o bé arran de les peticions que han presentat dues formacions municipals, Ciutadans i Partit Popular. La candidata per Barcelona a les eleccions al Congrés d'aquesta formació, Cayetana Álvarez de Toledo, en un acte ahir a Sabadell, confiava que la Junta es posicionés a favor de la retirada dels símbols, una opció que diu que si no compleix l'alcalde ho faran els membres del seu propi partit.
Y sobre esto los lazos también, en el caso de Sabadell, decir, y yo estoy convencida de que si no lo hace el alcalde, se acabará haciendo. Lo acabará haciendo la Fiscalía, lo acabarán haciendo las fuerzas de seguridad, y si no, lo haremos la gente del Partido Popular, quitar esos lazos, porque es una obligación cívica, moral y democrática, respetar lo que es de todos, lo que es pagado por todos, que son las instituciones públicas.
Recordem que en les últimes eleccions, les generals del 21 de desembre 2017, l'Ajuntament de Sabadell va optar per girar la pancarta durant el període electoral, una opció que actualment defensa Guanyem Sabadell, una de les forces de govern.
I també hem sabut en les últimes hores que els sabadellencs Mabel Rodríguez i Guillem Fuster seran els números 2 i 3 de Front Republicà per Barcelona a les eleccions generals del 28 d'abril. La llista estarà encapçalada per Albano Dante Fachín, exlíder de Podem a Catalunya. Per la demarcació de Barcelona també s'incorporen Mireia Cal Valdés i Roger Espanyol, l'home que va perdre un ull per l'impacte d'una bala de goma l'1 d'octubre. Helena Molist, molt bon dia.
Bon dia. La coalició formada per Som Alternativa, el partit de Fachín, Pirates, al qual pertany Mabel Rodríguez i Poble Lliure, liderat per Guillem Fuster, ho ha donat a conèixer aquest diumenge després d'arribar als 18.000 avals. Albano Dante Fachín ha argumentat que entre els pilars de la llista que lidera hi ha la defensa del dret a l'autodeterminació, dels drets socials i polítics, així com la lluita contra la repressió, l'exili, la pressió i la violència contra el poble. En aquest context, Fachín ha recalcat que no faran presidents del govern espanyol a qui no reconegui tots aquests drets.
Dit d'una altra manera, una papereta, la de Front Republicà, que garanteix que no farem presidents que no reconeguin de manera clara l'autodeterminació del poble de Catalunya, els seus drets socials i els seus drets polítics. Una papereta que diu que ja n'hi ha prou de silenciar, que ja n'hi ha prou, i que agredir, violentar i manipular a milions de persones a Catalunya ja no sortirà gratis.
Sobre si l'estratègia ha de ser bloquejar l'acció de govern al Congrés, el cap de llista de Front Republicà ha afirmat que ja ho està de per si.
Que alguns els hi tremolen les cames, de dir, ui, el bloqueig, no, el bloqueig és perillós, nosaltres volem el diàleg. Per descomptat que volem el diàleg. No som nosaltres que venim a bloquejar res. El que està bloquejat, i des de fa temps, és un estat que ha triat la violència i la repressió contra milions de catalans i catalanes. Mentre això continuï així, no hi ha desbloqueig. I no perquè ho diguem nosaltres, perquè ha de quedar clar que contra la gent de Catalunya no es pot governar.
A banda dels candidats de Barcelona, Front Republicà també ha donat a conèixer els noms dels caps de llista per Tarragona, que són Ferran Reyes i Vicent Prunyonosa, Joel Jové i Judit Rivera per Lleida i Maria Besora i Isabel Mateos per la circumcisió de Girona.
Passem a altres informacions en clau electoral perquè l'alcaldable del PSC a Sabadell, Marta Farrés, anuncia una nova incorporació a la seva candidatura.
Es tracta de Laura Reyes Ruiz, jutge de les federacions catalana, espanyola i internacional de triatló. Reyes se suma a d'altres noms com el del director teatral Carles de la Rosa i Montse González, expresidenta del comitè d'empresa del Taulí. La secció local del PSC té prevista aprovar aquest divendres al vespre l'ordre de la llista per les eleccions municipals del 26 de maig.
En clau electoral també, Junts per Sabadell inclou Quim Carné com a número 3 de la llista encapçalada per Lourdes Ciuró.
Carné va ser regidor de Drets Civils i Ciutadania i Cultura en l'últim mandat de Manuel Bustos com a alcalde. Francesc Xavier Baró serà el 2 de Ciuró, mentre que l'empresari Lluís Matas anirà de 4. Completen els primers llocs de la candidatura l'extenista Oriol Vega i la doctora del Taulí Marisa Baré. La cap de llista Lourdes Ciuró defensa així la seva proposta per la ciutat.
Perquè vam pensar que només junts aquesta ciutat seria capaç de reeixir. I Junts per Sabadell és això, la voluntat de que sumant sinergies, sumant potencials, sumant persones que surten de la seva zona de confort, podrem tornar a inflar Sabadell.
L'alcaldable de Junts per Sabadell va estar acompanyada pels presidents Quim Torra i Carles Puigdemont en la seva presentació dissabte a l'Espai Cultura.
Àngels Folk encapçalarà la candidatura de primària a Sabadell per a les eleccions del 26 de maig.
La mestra jubilada del Joanot Elisanda s'ha imposat amb 223 vots a la resta de persones que s'havien inscrit al procés obert per triar el cap de llista de la plataforma. Tot i la seva satisfacció per haver estat escollida, Àngels Folk ha lamentat que els índexs de participació hagin estat més aviat baixos.
303 persones van anar a votar, però n'hi haguessin pogut anar 1.300. I això cal tenir-ho en compte. I això vol dir que d'entrada se'n gira molta feina, perquè que tenim, hem de buscar la manera d'arribar a gent que, de fet, està per primàries, perquè s'hi va registrar, s'hi va apuntar. Per tant, vol dir que el projecte li interessa, però que, en canvi, per X raons, doncs, ahir no va anar a votar. Vol dir que necessitem millorar la manera d'arribar a la gent.
En total han participat unes 300 persones dels gairebé 1.300 inscrits que es van presentar a la iniciativa.
Passar mig minut de 2:45, Manuel Navas, reescollit recentment president de la FAP, assegura que han demanat a l'alcaldessa de Barberà i l'alcalde de Sabadell que paralitzin el permís d'activitats del complex que Amazon construeix a Can Roqueta. Navas ha denunciat que, mentre que Barberà ha donat una resposta positiva al requeriment, Sarracan Pere no ha contestat.
El sociòleg Manuel Navas continuarà al capdavant de la FAP durant 2 anys més, un càrrec que va assolir el març de 2015. L'Assemblea Ordinària ha volgut renovar els òrgans de govern i s'ampliaran les vocalies, obrint el ventall a una de dones, una altra de gent gran i una tercera de joventut. Entrevistat a Ràdio Sabadell, Navas ha explicat que de moment ja hi ha 120 joves disposats a formar part de l'entitat veïnal.
Con motivo del 50 aniversario, el hecho de que estamos haciendo charlas por los diferentes institutos a chicos y chicas de bachillerato, está favoreciendo el que se estén interesando por el movimiento vecinal. De hecho, en estos momentos te puedo decir que hay unas 120 personas que se han apuntado para hacer un encuentro a nivel de Sabadell de todos los institutos, y aún faltan 2 o 3 institutos por recorrer, y esperemos de que eso sea un poco un embrión de lo que significaría el movimiento vecinal.
De cara al futur, Navas confessa incertesa per les cites electorals dels pròxims mesos i com afectaran les reivindicacions pendents. Entre aquestes, n'ha destacat dues a part del problema que comentàvem del centre d'Amazon. Una és la construcció de la residència per a la gent gran del sud, que considera que hauria de pagar la Generalitat. I l'altra és el trasllat de l'oncologia infantil de l'Hospital de Sabadell i la manca de llits que pateix.
Todo lo que vayan haciendo son parches, nadie se ha sentado todavía para abordar realmente las necesidades de la comarca en función del por qué razón tenemos una ratio muy inferior al resto de Cataluña. Todo ese tipo de temas que son lo que tienen que generar unos proyectos a medio y corto plazo para intentar superar esa situación o equipararnos con el resto de Cataluña, nadie ha sido capaz de hacerlo. Y a partir de aquí, eso, 4 millones que se prestan de nuestro bolsillo, de Sabadell, a la Generalitat, que tenía que realmente abordar los temas estos, y seguimos teniendo unas urgencias tercermundistas.
Navas ha assegurat que no ha dubtat en tornar-se a presentar la reelecció per tal de poder gaudir del 50è aniversari que celebra aquest any la seva entitat.
Més coses. L'Oficina d'Atenció a la Discapacitat ha atès en el seu primer any de vida més de 1.000 peticions dels usuaris sabadellencs. Unes 460 persones aproximadament s'han apropat a l'oficina durant aquest primer any de funcionament amb una mitjana de poc més de 2 demandes per persona. Els principals motius d'aquestes demandes tenen a veure amb el transport i també amb els serveis assistencials i les prestacions econòmiques.
L'Oficina d'Atenció a la Discapacitat de la ciutat ha complert el seu primer any d'història celebrant una molt bona rebuda per part dels sabadellencs. Així ho demostren les dades, on es pot veure que 466 persones han estat ateses en aquesta oficina i que en total s'han registrat fins a 1.105 peticions. Per a Gabriel Fernández, regidor d'Acció Social, una de les principals causes d'aquestes dades és la bona ubicació d'aquesta oficina, que actualment està instal·lada al Casal Pere IV.
Creiem que segurament la bona ubicació en un espai central de la ciutat, on està molt ben comunicat, fa que les persones puguin dirigir-se allí amb molta facilitat i puguin apropar-se per fer les seves demandes, no? Aquí podem trobar una part de l'explicació, però evidentment la ciutat necessitava aquest servei, ho té de fa un any i està funcionant molt bé.
Més d'un 15% de les demandes registrades giren entorn dels serveis assistencials i les prestacions econòmiques, seguides de molt a prop per les demandes que tracten sobre la mobilitat i, sobretot, sobre les targetes d'autobús i els aparcaments.
Els temes que més es consulten són tot el relacionat amb la mobilitat. Estem parlant, per exemple, de la targeta d'autobús en el cas de l'acompanyant i també la targeta d'autobús per a les persones amb discapacitat. Els temes d'aparcament també és un tema important i els d'ocupació de via pública també són importants.
Altres motius de consulta també són els recursos de lleure per a persones amb alguna discapacitat i també la valoració i reconeixement del grau d'aquesta discapacitat. Tot i aquesta bona valoració de l'oficina, Fernández ha anat un pas més enllà i ha assegurat que Sabadell actualment és una ciutat que està molt poc adaptada per a les persones que pateixen discapacitats físiques i que cal fer reformes per millorar aquesta situació.
La ciutat de Sabadell encara té molt recorregut per poder millorar en l'atenció a aquests col·lectius, sobretot a el que són barreres arquitectòniques. Tenim una ciutat que en molts llocs no està pensada i no va estar projectada en su moment per justament aquesta situació de les barreres, les barreres arquitectòniques. Aquest és un tema que bueno, s'estan fent canvis, s'està millorant, però evidentment fer un canvi de cop és impossible.
Aquesta oficina es va crear el gener de l'any passat amb l'objectiu d'oferir un servei centralitzat a les persones amb discapacitat i a les entitats que tracten aquestes discapacitats. Actualment està obert els dilluns, dimecres i divendres al matí al Casal Pere IV.
Notícies migdia.
En clau de successos, el detingut del doble atropellament en una parada d'autobús propera al cementiri anava drogat. L'home de 32 anys hauria donat positiu en cocaïna a l'espera de la confirmació per part del laboratori. Així n'ha informat avui la policia municipal en un comunicat. L'anciana de 85 anys, que va resultar ferida greu per l'atropellament, continua ingressada al Taulí.
L'accident mortal va tenir lloc ahir al migdia al camí antic de Ripollet, a Castellà. Per causes que encara es desconeixen, un turisme va embestir dues dones que estaven assegudes a una parada de bus molt propera al cementiri. Una d'elles, de 86 anys, va morir arran de l'impacte patit, mentre que la segona, de 85 anys, es troba interna a l'Hospital de Sabadell en pronòstic greu. Segons ha confirmat la policia municipal, el conductor del vehicle, de 32 anys, va donar positiu en cocaïna, tot i que encara no hi ha els resultats definitius. Per tot plegat, ha estat detingut per un delicte d'homicidi per imprudència greu i per un altre de lesions. Fins al lloc dels fets, s'hi van desplaçar 5 unitats de la policia, 3 dotacions dels bombers i 2 ambulàncies del SEM.
No és l'únic accident de trànsit que s'ha registrat aquest diumenge a la ciutat, sense conseqüències tan greus. Això sí, una furgoneta i un ciclomotor van xocar ahir al vespre entre els carrers Soledat i Salut al centre.
El conductor de la motocicleta, un jove de 20 anys, va donar positiu en la prova d'alcoholèmia amb resultat de 0,5 mil·ligrams per litre d'aire aspirat i s'enfronta a una denúncia administrativa.
Rosa dels Vents on Tour. Us convidem a les jornades informatives dels nostres cursos d'anglès a l'estranger i de les colònies d'estiu. Propera parada, Sant Cugat. Us atendrem personalment a l'hotel AC Marriott de Sant Cugat el dijous 28 de març de 4 a 8 de la tarda. Informeu-vos ara a la web rosadelsvents.es.
Cal destacar d'aquesta pel·lícula la fotografia, parant atenció a l'ús dels foscos i els contrastos que ens recorden a l'expressionisme alemany de principis del segle XX.
No tens ni idea. O sigui, això Maximiliano Rigoletti ja ho va fer amb una càmera que es va fabricar ell sol i va aconseguir millors contrastos per la pel·lícula.
Cansat d'avorrides tertúlies sobre cinema on els experts et vacilen? Farta que et parlin sobre pel·lícules que no ha vist ni la mare del director? Cada dilluns, de 8 a 9 del vespre, al Generació BSO, parlem de les pel·lícules, sèries i bandes sonores que de veritat t'interessen.
I redifusió, els dimarts de 3 a 4
i diumenge de 11 a 12.
Generació BSO, amb el Jaume i el Luigi.
La força de la TUS, Transports Urbans de Sabadell.
14 línies que recorren tota la ciutat. Una flota de 65 vehicles, 360 parades, 14 milions de viatgers l'any i 175 treballadors al teu servei.
Agafa l'autobús.
Viatja amb la TUS.
TUS, Transports Urbans de Sabadell.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up the
volume. Xocolata Express, un programa d'autor.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
I avui s'ha reprès el judici del procés amb les declaracions de dos tinents responsables de la comitiva judicial i de la seguretat en els escorcolls a la Conselleria d'Economia el dia 20 de setembre.
Un dels guàrdies civils ha explicat que els detinguts havien d'arribar a la seu de la Conselleria d'Economia després dels escorcolls als seus domicilis, però que no hi van poder arribar mai degut a la quantitat de gent que es va concentrar des de primera hora del matí a l'exterior de l'edifici. També ha detallat un ambient hostil per part dels manifestants i ha dit que existia un risc que els ataquessin.
Había un riesgo objetivo y evidente, pero no solo de que yo tuviera, digamos, que yo lo tuviera asumido, sino que estas compañeras de Mossos d'Esquadra así lo veían. E incluso me atrevo a decir que el señor Sánchez y el señor Cuixart, cuando decían que los agentes de uniformados y los agentes con las cajas no podían salir, es porque existía un riesgo de que nos atacaran. Si no, ¿qué más les hubiera dado que hubiéramos salido?
Pel que fa al paper de Jordi Cuixart en els fets, el tinent ha declarat que el líder d'Òmnium Cultural no va col·laborar amb les demandes de la Guàrdia Civil ni va demanar a la gentada que deixés passar els vehicles.
Arrenca el judici pel cas Maristes, on hi parlaran quatre víctimes d'abusos sexuals.
A la banqueta dels acusats hi haurà una única persona, l'exprofessor d'Educació Física del Col·legi Maristes de Sants, les Corts de Barcelona, Joaquín Benítez. Serà jutjat per haver comès abusos sexuals sobre almenys quatre alumnes menors d'edat entre els anys 2006 i 2010, ja que 13 denúncies més ja han prescrit. S'enfronta a peticions de 22 a 36 anys de presó. Manuel Barbero, pare d'una de les víctimes, ha dit que vol veure a Benítez condemnat.
Al fin y al cabo lo que nos tiene que importar es que Joaquín Benítez sea condenado, ¿vale? Que creemos que bajo, con pacto o sin pacto va a salir condenado. I que les víctimes sufran lo menos posible.
Es tracta del primer judici a Catalunya per un gran escàndol d'abusos sexuals a menors en entorns catòlics i que va ser destapat al febrer del 2016.
Adolfo Suárez Illana serà el número 2 de Pablo Casado a les eleccions generals del 28 d'abril.
El fill d'Adolfo Suárez, primer expresident espanyol de la recuperació democràtica, sempre ha mostrat bona sintonia amb l'actual líder del Partit Popular. Casado ha declarat durant un esmorzar informatiu organitzat pel diari El Mundo que Suárez Illana encarnarà els principis i els valors del nou projecte.
I en clau internacional, un informe del fiscal general dels Estats Units conclou que no hi ha indicis de conspiració entre Donald Trump i Rússia.
El resum de la investigació determina que no hi ha prou proves per processar el president nord-americà per obstrucció a la justícia, però no l'exonera. Per altra banda, el mateix Trump ha lamentat que els Estats Units i ell mateix hagin hagut de patir acusacions de complot amb Rússia i l'estilla de ridícules.
La contraportada.
Recte final del Notícies Migdia, les biblioteques de Sabadell volen anar més enllà de la literatura i demostrar que a través dels llibres es poden aprendre moltes altres qüestions. Per això han organitzat dos cicles temàtics per al mes d'abril. D'una banda, un sobre les al·lèrgies a la Biblioteca de Ponent, de l'altra, un sobre gastronomia a la del Sud. Dos cicles, Karen, que van dirigits a tots els públics i que ofereixen un ampli ventall de propostes.
Aprofitant el Dia Mundial de la Salut, que es commemora el 7 d'abril, la Biblioteca de Ponent impulsa la segona edició del seu cicle de salut. Després que l'any passat s'abordessin l'alimentació i els hàbits saludables, aquest any les al·lèrgies es converteixen en el fil temàtic. Núria Camps, responsable de la Biblioteca de Ponent, ha explicat al programa Al Matí d'on ha sorgit la iniciativa.
No surt així perquè sí, sinó que al darrere hi ha una mica també la demanda dels usuaris. Vam demanar una miqueta els temes que els interessava per nosaltres programar activitats i el tema de la salut vam veure que era un tema molt recurrent. Moltes persones demanaven que poguessin fer activitats relacionades amb la salut i a partir d'allà els temes que van sorgint no són els temes en els que nosaltres anem treballant.
El cicle arrencarà l'1 d'abril amb una xerrada sobre al·lèrgies cutànies i s'allargarà fins al dia 6 d'abril. D'altra banda, la Biblioteca del Sud s'organitza un cicle sobre gastronomia del 8 al 12 d'abril. Ferran Burguillos és director de la xarxa de biblioteques de Sabadell.
La Biblioteca del Sud ja sabeu que té un fons especialitzat en cuina, gastronomia i també doncs, una mica d'agricultura de proximitat, bueno, quilòmetre zero, etc. I doncs, des de la biblioteca s'ha programat tota una sèrie d'activitats en el marc d'aquestes jornades. El dilluns 8 tindrà lloc un taller familiar de conreu d'hort urbà que està pensat una mica perquè doncs, pares, mares i nanos puguin introduir-se doncs, a l'àmbit aquest del conreu a casa.
Un taller sobre com fer un receptari, un cafè tertúlia sobre dones escriptores i vi i un taller de cuina són alguns dels actes programats en aquest cicle.
Fins aquí el Notícies Migdia d'avui. Un informatiu que hem fet amb la Rocío García a les vies de so i el Julen Tortosa a la redacció. Nosaltres ens hi tornem a posar demà a la mateixa hora. Ara arriba tota la informació esportiva amb aquesta nova derrota del Centre d'Esports Sabadell que continua a la corda fluixa. Tota la informació a l'Hotel Suís amb l'Adriana Arroyo. Adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.